la mort del manco 20 persones. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La cistella de la compra a Balears és la segona més cara d'Espanya. Una família d'entre 2 i 3 membres gasta 6.307 euros l'any, segons un informe que ha publicat l'OCU. Davant nosaltres, Catalunya, però bé, no ens guanyen ni per 100 euros. Insularitat, turisme i un major nivell de renda són els responsables, en el cas de Balears, d'aquest encariment. Sigui com sigui, quan sortim del mercat o del supermercat tenim la sensació de que ens han amollat. Tothom quiet, això és un atracament. Atracar és la nostra paraula polisèmica.
Ay, por robar una cartera, por robar una cartera, me llama ladrón de monte, por robar una cartera, me llama ladrón de monte.
Por robar una cartera, que canta Toni el Gitano, però res comparat amb els atracaments, els grans atracaments de la història. Situant-nos, per exemple, l'any 1963, el gran robatori del tren de Glasgow, considerat el robatori del segle.
Lleva funcionando 125 años. ¿Y a nadie se le ha ocurrido saltarlo antes?
No conocían al norirlandés.
¿Cuántos polis?
Eso es lo bueno. Ninguno. Ni policías ni guardias de seguridad.
¿De verdad? ¿Nadie?
Veo que lo vas pillando.
¿Nadie en absoluto?
Es el correo de su majestad. Creen que nadie se atrevería.
Aún sin policía, hay 75 hombres.
Y solo 5 en ese vagón.
Ya, pero los demás no se van a quedar ahí sentados mientras nos largamos con el dinero.
Lo haremos de modo que no se den cuenta.
¿Y eso cómo? Solo tienen que mirar por la ventana.
No, Gordon tiene razón. Habrá algún modo.
I el varen trobar, ja ho crec. Una banda de 15 homes va saltar el tren correu en el Regne Unit i varen robar 4 milions de lliures esterlines. La majoria dels lladres varen ser capturats, però Ronnie Biggs, condemnat a 30 anys de presó, només un any després del robatori, va escapar i se va mantenir pròfug fins l'any 2001, va morir en el 2013, se va convertir realment en un fugitiu famós al Brasil fins que es va lliurar. I un altre atracament famós, el del robatori del Banc Central de Fortaleza a Brasil l'any 2005. No sabem si acompanyats amb aquesta bona música. Els lladres varen cavar un túnel de 80 metres per entrar en el banc i varen robar 164 milions de reals. I cap tipus de violència directa allà. Directament m'enduc els dobbers i ningú passarà cap mal. A Espanya també tinguérem el nostre atracament. Dia 23 de maig de 1981 va ser assaltat el Banc Central de Barcelona. Les hipòtesis van des d'un intent d'atracament, normal, això per obtenir pasta, a robar uns documents que estaven relacionats amb el cop d'estat del 23F. Unes 300 persones varen ser retingudes. La crisi de rehens va durar 37 hores.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
¿Me estás diciendo que te encargaron robar el banco?
Hoy se cumplen 3 meses del intento de golpe de estado del 23 de febrero.
El Banco Central de Plaza de Cataluña acaba de ser asaltado.
No se trata de un robo.
Esto podría ser otro ente 3F.
Sí.
Si són guàrdies civils...
I aquí queda incògnita. Teniu una minissèrie molt interessant a Netflix, Dobbers, Joies, Quadres, tot ha estat objecte d'atracament. 35 anys després, per exemple, encara no se sap qui va robar els quadres del Museu de Boston, Isabella Stewart Gardner. Hi ha teories, però no se sap què va passar. Els lladres varen robar 13 peces i això incloïa alguns dels tresors de la col·lecció, com per exemple el concert de Vermeer. De Rembrandt s'endugueren La tempesta, La mà de Galilea, o Dama i cavaller en negre, també un autorretrat, un Degas, manets, tot se n'ho varen dur. 13 obres valorades en 500 milions de dòlars en una visita que va durar 81 minuts. Atracar és la paraula polisèmica d'avui.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ciudad de Palma, práctico.
Sí, práctico, Ciudad de Palma.
¿Sí, estáis listos?
Sí, estamos listos, vamos a hacer la rampa en breve.
Vale, no cerrar, embarcamos por la rampa.
Vale, embarco por la rampa.
Pues ¿qué vais a hacer ahora, Javier?
Pues vamos a embarcar, yo embarcaré aquí en el Ciudad de Palma y mi compañero en el siguiente, que será el Kerry. Seguramente.
¿Cuál será ahora tu misión una vez hayas embarcado?
Yo embarco y me voy a hablar con el capitán una vez que la rampa esté cerrada y empezamos a aligerar los cabos. Lo dejamos lo más sencillo posible y cuando estemos completamente listos, la rampa cerrada, largamos todo y comenzamos la maniobra de desatraque.
¿Luego te venimos a buscar?
Sí, y desembarcaré por la escala.
I d'això és el que hem fet avui de matí, acompanyar els pràctics Javier Chica i Rafa Roldán, socis de la Corporació de Pràctics del Port de Palma, a les maniobres de sortida de tres ferris i d'un iot. Segur que heu vist en esports una llanxa petita que du una P de color negre ben visible. És la P de pràctics, si ells són els professionals que ajuden a entrar i sortir d'esport en els grans bucs. Per això pugen a l'embarcació i, clar, després s'han de tornar a baixar per una escala lateral fins tornar a la seva llanxa. Aquesta operació, que nosaltres hem vist en bon temps, se complica un poc amb mala mà, amb pluja o amb vent. Per això els pràctics no estan tots sols. Avui en Estimó hi havia el patró Pep Garau i en Josep Manresa de Mariner.
Yo soy Javier Chica, soy capitán de la Mire Mercante y actualmente estoy trabajando aquí en Palma de Mallorca como práctico de puerto. Llevo como capitán de unos 15 años aproximadamente mi carrera profesional y he acabado aquí en Palma. Soy de Cádiz y llevo aquí viviendo unos 5 años y muy bien, aquí estamos muy bien y muy tranquilitos.
Muy bien, siempre al lado del mar, ¿no?
Siempre al lado del mar, siempre, siempre. Yo vivo, soy de Cádiz capital y una vez que he estudiado marina mercante allí en la Universidad de Cádiz, después comencé haciendo Sevilla, Canarias y después muchos años en Algeciras, siempre navegando.
Cuéntanos cuál es la función del práctico. ¿Qué hace un práctico de puerto?
Nosotros somos los asesores del capitán del barco. Cuando el barco quiere llegar a puerto o salir de puerto, nosotros embarcamos unas millas antes, una distancia antes del puerto. Tenemos una conversación con el capitán para intercambiar información de las características del puerto, si hay corriente, si hay viento, la línea de atraque, si hay cualquier obstrucción. El capitán me informa a mí sobre las características de su barco. El barco tiene dos motores, tiene uno, tiene el timón, abre más o cierra, dependiendo. Entonces, una vez que yo estoy a barco y hemos realizado nuestro intercambio de información, pues yo le asesoro al capitán sobre la entrada hasta llegar al atraque, a un atraque de la forma lo más segura y más rápida posible.
¿Qué tipo de barcos requieren vuestra participación?
Ahora mismo los barcos mayores de 500 toneladas de registro bruto.
¿Hay mucho movimiento en el puerto de Palma?
Sí, en Palma siempre tenemos 8 ferries de continuo todos los días, y aparte de la temporada de crucero, digamos, ahora es cuando más cruceros tenemos realmente, porque son los cruceros que son de línea, que hacen base en Palma, y los cruceros que también hacen escala. Entonces hay un poquito más de movimiento en estos meses, sí.
El reto, sobre todo, es aquel barco que nunca ha atracado en el puerto de Palma, que nunca ha entrado, porque los ferries estarán más acostumbrados, pero siempre llegar a algún crucero que es la primera vez.
Sí, pero no solamente los cruceros. Nosotros atracamos mercantes, petroleros, cementeros, toda clase de barcos. Entonces hay capitanes que jamás han venido aquí. Entonces la función del práctico es necesaria y indispensable, porque los capitanes es que no saben ni dónde van. Entonces nosotros vamos allí y hay maniobras que incluso nosotros nos hacemos cargo de la maniobra y atracamos el barco directamente. O sea, hacemos toda la maniobra.
Jo ara som a l'Esport de Palma i estem xerrant amb en Javier a la cafeteria de l'estació marítima número 4, però ara mos embarcarem, Javier. Que veurem, quina és l'operativa, que faràs, que farem ara d'aquí 15 minuts?
Nosotros ahora tenemos la salida de los ferries, que yo no sé si es por competencia o salen cuatro ferries a las 11:30, la autoridad portuaria cambia un poquito el horario, dos a las 11:30, dos a las 11:45, cuando salgan todos de seguido, y ahora somos dos prácticos trabajando. Lo hacemos lo más rápido y seguro posible.
Molt bé, idò, ara ho veurem in situ. Gràcies, Javier.
Aquí va la posició, because I'm ferry traffic outbound.
Rafael, jo t'ho puc demanar a bon anam.
Ahora vamos al Kerry, que ha dado 10 minutos para la salida y nos ha llamado que está subiendo rampa ya. Entonces hemos dejado a mi compañero Javi en el Ciudad de Palma. Ahora yo voy al Kerry y el primero que acabe de los dos irá para el último ferry, que es el Forza, que estará a punto de llamar también.
¿Cuál es tu misión ahora dentro de este ferry?
Pues ahora nada, ahora subiremos, lo que te comentó mi compañero, un poco de intercambio de información con el capitán. Este es un barco habitual y un capitán habitual. Y nada, coordinar con los amarradores para la salida y con el otro práctico, porque son dos maniobras simultáneas.
Perfecto.
Garantizar la seguridad de la maniobra entre las dos y...
Perfecto, estamos pendientes. I d'un cop en Javier ha entrat en el ferri Ciudad de Palma de Transmet i en Rafa en Esquerri de Baleària, ens han quedat a la barca amb el patró i amb el mariner, en Josep Manresa, observant les maniobres de les dues embarcacions.
El Ciudad de Palma ha iniciat maniobra molt antes que el Kerry, però en aquest cas surt primer el Kerry perquè té la proa cap endefora i només donant màquina cap endavant. El Ciudad de Palma ha de fer un reviro que girar el barco entre 180 graus o més per poder anar cap on van. Per això, com que aquesta maniobra és més lenta, primer surt el Kerry i després surt el Ciudad de Palma.
I tot això s'ha de fer tenint en compte els tràfics de barques petites que, per exemple, estan sortint de port o del Nàutic de Palma o del passeig marítim.
Tot això s'ha de tenir en compte. Són embarcacions de recreo i moltes vegades la feina de la llanxa nostra, del patró i el mariner, és anar avisant aquestes llanxes o embarcacions que surtin de que hi ha ferris que estan sortint i que vagin cap a una direcció o una altra.
I ara, mentre xerràvem, acabem de sentir un senyal del barco de Baleària.
Sí, és una pitada avisant que fa cap endavant i que ningú li creui la proa i ningú se li passi per davant.
Si vos heu demanat mai quina és la feina dels pràctics de port, avui vos ho contam. Jo sempre les he mirat d'en fora i avui ha estat un privilegi veure'ls actuar de prop. És un servei que s'adona els 365 dies de l'any i es tracta d'una concessió de ports de l'Estat fortament regulada per la seva incidència a la seguretat de la navegació. Els pràctics de port són tots capitans de la Marina Mercant i han de passar un examen molt exigent, a més de superar el període de proves un cop tenen plaça assignada. En Javier i en Rafa han tornat a la llanxa, per això en Pep s'ha atracat fins en el lateral dels ferris a la distància justa perquè els dos pràctics baixassin per l'escaleta i tornassin a pujar a la llanxa. Javier, ¿dónde vamos ahora?
Sí, ahora vamos ahora al ferry Forza. Vamos a dejar a nuestro compañero Rafa Roldán, que se va a hacer cargo de la salida de la maniobra de este ferry.
Hola, soy Rafa Roldán y soy práctico del puerto de Palma desde hace un año y medio más o menos. y antes estuve navegando 20 años en Balearia y hasta que un día decidí que maniobrar es muy bonito y dormir en casa también. Así que pues me decidí a estudiar para prepararme los exámenes de práctico y lo conseguí y nada, y aquí estamos ahora.
I com sabeu, perquè s'ha de veure de manera diferent el ferri des de baix, així per on tu entres, que des de a dalt, des de la zona de comandament.
Sí, claro, son dos puntos de vista distintos. También hay que tener en cuenta los capitanes, claro, los capitanes tienen a mirar únicamente su barco, se preocupan por su barco, y luego ya cuando pasas a ser práctico y tienes la responsabilidad también del tráfico marítimo y del resto de maniobras, pues ves que hay mucho más que eso, y es un cambio muy bueno y un trabajo súper interesante.
Com a pràctic i com a ex manejador de ferris, quan ara nosaltres hem vist com fèieu les maniobres i que també hi ha moltes sortides de barcos, no? Més o manco petits. Podries recordar la importància en el tràfic habitual quan estan veient que hi ha una maniobra d'un barco tan gros?
Sí, claro. Palma es un puerto que tiene miles de embarcaciones de recreo. Entonces, los prácticos controlamos las de mayores de 500 GT, que es obligatorio coger práctico en España en esas circunstancias, y para ayudarnos a controlar el resto de tráfico que no está bajo nuestra jurisdicción, por decirlo de alguna manera, tenemos la lancha de práctico que actúa un poquito como el perro guardián de las ovejas. Entonces van abriéndonos tráfico, van informando al resto de embarcaciones, porque muchos de ellos ni siquiera están a la escucha en los canales de trabajo, que es el 14 o el 16. Entonces tenemos la ayuda de la lancha y el problema viene con la gente, estos barquitos de alquiler, de gente que no navega habitualmente, que suelen tender a cruzarse, les gusta mucho hacer la foto de la proa de los barcos y hay auténticos insensatos por ahí, pero bueno, vamos con cuidado e intentando mantener la seguridad al 100% siempre.
Y gracias, Rafa.
Nada, encantado de tenerte.
Adelante, prácticos para Cruz de Mar.
Sí, hola, buenos días de prácticos. Sí, era para confirmar el yate Roma. ¿Me puede confirmar su atraque?
7114.
7114, vale. Ahora estoy saliendo para él.
Recibido. Vale. Pues esperamos su llamada de vuelta. Ahora mismo los marineros están con otra maniobra en el mismo muelle.
De acuerdo, gracias.
Javier, y ahora acabamos de escucharte comunicar con el Club de Mar. No solo hablamos de ferries, no solo hablamos de cargueros, no solo hablamos de petroleros, hablamos de grandes yates también.
Sí, de megayate o yates medianos, dependiendo del... Sí, aquí en Palma hay de todos los tamaños. A partir de 500 GT nosotros ya tenemos que embarcar, entonces este yate es medianito, tendrá unos 750... tonelada de registro bruto y sí, tenemos que embarcar. Entonces, casi siempre nos ponemos en contacto con las marinas para confirmar su atraque y que los marineros estén disponibles para que cuando lleguemos estén todo listo para su amarre.
¿Y en este caso tú vas a subir al yate o das las instrucciones desde abajo?
No, yo subo al yate por la escala y hablo con el capitán y le doy las instrucciones y al atraque que tiene que ir.
Sí, entonces, práctico, adelante.
Sí, vamos a realizar una toma de muestras de agua en la bocana del puerto, cambio.
Bien, ahora hay salida del ferry Corsa. Está de salida del ferry Corsa.
Ok, estamos viendo salir.
I així ho ha fet. Els pràctics exerceixen una professió molt antiga i desconeguda. Les primeres corporacions estan documentades des del segle XV a Espanya i les seves primeres ordenances daten de 1737 i institueixen el practicatge obligatori. Tot capità, deien aquestes ordenances, en entrar en el port de la seva destinació o en una altra de la seva precisa arribada, haurà de prendre el pilot regular i pràctic d'ell, així com per a l'entrada, com per a la pujada al lloc de fondeig.
Entre avui i demà, Arasal i Bosch.
I Vetres Ràdio és història.
A IB3 Ràdio,
cantant gols i cançons.
Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Corbinjo,
Pep Díaz.
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, que picou de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
El meu vent corre arrela, jove i nou, un arbre.
Marc Pellicer, banejar, marxiver, historiador, autor, entre d'altres, de Los Corsarios de Menorca al servici de la Gran Bretanya. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé. Com estàs tu?
Molt bé. Amb moltes ganes de xerrar de corsaris, eh? Aquests corsaris que atracaven, i jo podria... O sigui, pensava que amb moltes excepcions de sa paraula, o pràcticament en ses excepcions de sa paraula, que atracaven a port, atracaven altres naus...
Generalment també, no només a port, sinó que també podien atracar territori enemic.
Territori enemic, atracaven naus, i també me'ls imaginava de tant en tant pegant-se algun atracó de menjar. Segur. Escolta, què te pareix si comencen diferenciant els corsaris dels pirates?
És fàcil. Un corsari té permís, com un funcionari. Mm. Aconsegueix un permís reial que li concedeix la possibilitat d'atacar naus de l'enemic del rei.
Val.
En aquest cas, seria un cos, té patent. Exacte. En canvi, un pirata no té permís, per tant, és un delinqüent.
Molt bé, fan més o manco el mateix, però un té permís i l'altre no.
Sí,
seria així. El pirata s'hauria quedat tot per ell i el corsari havia de donar part a sa majestat.
Impostos.
Uh-huh, val.
Tot lo legal ha de passar pels impostos.
Val. I
antes i avui.
Efectivament, això no ha canviat. I tenim, idò, aquesta diferència, que jo crec que més o menys tots la sabem, però a vegades hi ha confusió entre un pirata i un corsari. Idò, el corsari tenia patent de cors, permís de sa majestat, i el pirata anava per lliure. I tu has estudiat els corsaris de Menorca al servei de la Gran Bretanya en el context de sa guerra i sa independència dels Estats Units. Anem a recordar que és un conflicte que comença l'any 1775, que es va perllongar fins l'any 1783, que és un conflicte que se va lliurar a Amèrica del Nord, al Carib i a l'oceà Atlàntic, en un temps en què Menorca era colònia o pertanyia a la corona britànica. I els independentistes nord-americans lluitaven contra l'exèrcit britànic. Per tant, en aquest context mundial, podríem dir, pràcticament. Sí. Quin paper juguen els corsaris menorquins, Marc?
Quasi va ser per necessitat, en tant que quan els francesos i els espanyols se sumen a la guerra a favor dels independentistes, clar, el Mediterrani i Menorca va quedar com aïllada. Només hi havia Gibraltar, que va quedar assetjada, i Menorca. Els corsaris o els barcos de guerra espanyols i francesos van començar a atacar les naus mercants menorquines. Per tant, no hem d'oblidar mai que Menorca és una illa i necessita descoberts. I va començar a fam. Uh-huh. És quan, a partir de 1778, el governador de Menorca, el general James Murray, va donar permís als menorquins per armar les seues naus mercants com a corsaris. Uh-huh. I va haver un autèntic frenesí.
Sí.
Tots els que tenien barco o barca van començar a sortir a la mar a capturar naus franceses o espanyoles o que comerciessin amb elles.
És a dir, aquí se va fer quasi una indústria d'escorsaris, no?, pel que comptes. Vull dir, veren fins i tot una sortida econòmica en això.
És l'única possibilitat que tenien de supervivència, perquè, clar, tu has d'imaginar que, per exemple, Menorca i Mallorca, que són veïns, no podien comerciar, eren territoris enemics.
Ja.
Davant d'aquesta tesitura, l'única possibilitat que te queda, quina és? Armar les naus mercants, continuar a intentar comercialitzar amb els ports aliats, si podies, i robar tot el que puguis a l'enemic per entorpitzar el comerç. Uh-huh. És una part més de la guerra, és un front més.
És un front més, clar, jo deia Amèrica del Nord, Carib i Oceà Atlàntic, però Menorca, territori britànic, per tant, aquesta guerra de la independència nord-americana s'estén a la Mediterrània, també.
Sí, de fet, durant aquesta època ja es fa molt setge de Gibraltar, que va ser etern i monstruós, i després va haver setge en el castell de Sant Felip a Menorca, que va durar 6 mesos. Mm. O sigui, que els camps de batalla també anaven a sabanes per allà per tot el món.
Aquest castell de Sant Felip, que era l'entrada a Port de Mó, no, Marc?
Sí, era la perla del Mediterrani, era una de les fortificacions més grans que hi havia, que, per desgràcia, arran d'aquesta guerra va ser el van demolir.
I si anem a la paraula atracar, com actuaven aquests corsaris? Feien abordatges a les naus? O sigui, mos podíem imaginar allà o dues grans naus a l'estil d'una pel·lícula èpica? O també duien a terme petites operacions de segrest?
A veure, generalment, el que veiem a les pel·lícules ho han de relativitzar. Aquí, generalment, armàvem naus corsàries petitones, lleuts.
Va, sí, sí. El que tenien.
Sí. Tu t'imagines un barco gros amb 20 canons, no?
No.
T'has d'imaginar un lleut amb un canó,
sí,
i 30 homos.
Sí.
Entre 20 i 30 homos. Era el més habitual.
Uh-huh.
I què feien? Perseguien els grans mercants, que eren lentos, i els abordaven.
Ja, sí, sí.
Generalment és que ja feia falta abordar, feia un tir de canó i aquells se rendien. A vegades també trobam casos, però són els menys, d'atracaments. O sigui, fondejaven la costa enemiga, atracaven a la costa i feien incursions dins territori enemic. Tenim 3 de famosos i un d'ells a Mallorca, que va ser molt sonat.
Quin son, a veure?
Ah, sí, per exemple, 16 d'agost de l'any 1780, els corsaris de Fame i el Trimmer, perquè aquí empravem noms anglesos, eren molt moderns.
Clar, clar.
Aquests dos corsaris, ja de nit, van entrar a un port mallorquí, que, segons descriuen, tenia 3 forts. Jo supos que és el Porto Pi, que sí, té el castell de Sant Carlos, sí, Torre de la Pau i la Torre de Senyal.
Sí.
I mentre el Trimmer vigilava des d'un poc fora de la costa, el defenc va desembarcar, va atar les cordes a 3 vaixells que hi havia allà i se'ls van endur.
Mm.
O sigui, va ser un atac nocturn amb alevosia, sí, que dirien, sí, els castellans. Això sí, van ser descoberts, les fortaleses els van descobrir, van començar a disparar i va morir un dels mariners menorquins. Vull dir, això són petits exemples d'atracar dins territori enemic, que en tenim molts d'altres i de sonats. He comptat a Mallorca, però també a Catalunya, sobretot, en van fer bastants. Mm.
I també anaven, agafaven naus, però m'imagino que també cercaven, no sé, menjar, o cercaven queviures o altres coses, o no?
Ah, en tenim un cas molt sonat, també. El corsari Sant Antoni de Pàdua, del capità Miquel Amengual, i el succés. No succés, no?
No, no.
Succés en succés.
Sí, de Saxes. Sí, de succés.
Perquè aquí en parlem noms anglesos. D'en Josep Ballot navegaven per la zona de Cap de Creus, a Catalunya, i se'ls va acabar els aliments i havien de tornar a Menorca i van decidir fer atracar a la costa de Cap de Creus i concretament el succés es va posar a alta mar a vigilar que ningú pogués donar suport en els defensors. I el Sant Antoni de Pàdua va desembarcar, va atracar, va desembarcar, van entrar dins territori endins i van atacar una possessió rural i van robar 16 cabres.
I tot això, Marc, entenc que està documentat. Tu estàs investigant els corsaris, estan estirant del fil d'aquestes històries, trobant documentació, i clar, tot això ho trobes. I aquests, per exemple, aquestes tres naus que s'endugueren de Portopí, les haurien posat a qualque banda, no? Després, quan arribaven a Menorca,
sí.
Com les guardaven, on les posaven?
Per exemple, això ho té més documentat a Ciutadella. A molt generalment atracaven en una zona habilitada a posta per ser venudes, en públic encant. I a Ciutadella trobem un cas curiós, que és que les portes més petit. I després d'atracar i buidar la nau, la traien. La traien i la posaven dins una espècie de fortificació, que eren quatre parets en quatre torres, que es deia les drassanes del rei.
Sí.
Que es deia davant el pont del rei. El pont, que encara hi és en el port de Ciutadella, hi ha un pont.
Sí, sí.
Ben enfront, allà on hi hauria el restaurant Amarador, sí. Hi hauria aquesta fortificació. I traien totes aquestes naus, o allà els corsaris també els traien, per al vespre poder estar vigilats. Per evitar, precisament, que l'enemic pogués fer el que els menorquins feien, que era atracar aquí i robar naus.
Sí, sí, sí. I de, si menjau musclos un dia d'aquests a Samarador, recordeu que aquí s'hi guardaven les naus dels corsaris. Buà, ja estaria aquí una hora xerrant amb en Marc Pellicer, Benejam. Que te pareix si anem aprofundint en la figura de no sé, de tres corsaris menorquins o dels corsaris a través de tres noms propis. Mira, començam per un molt top, també de pare molt top, que és en Jordi Ferrú Mesquida. Qui era en Jordi Ferrú Mesquida?
Sí, se'l coneix més per ser son pare d'en David Glasgow Ferragut, l'heroi de la Guerra Civil Nord-Americana. Però en Jordi Ferragut Mesquida, ciutadellenc, va néixer a la plaça Nova de Ciutadella, sabem on vivia i tot. Era un mercenari tot d'una de l'exèrcit rus, sona raro, i després va anar a fer les Amèriques i se va llistar com a corsari durant la guerra d'independència dels Estats Units. Curiosament, mentre tots els menorquins lluitaven per la Gran Bretanya, ell lluitava per els Estats Units.
Sí, sí, sí.
Jordi Ferragut Mesquida va ser molt famós i un heroi de guerra. De fet, trobam encara avui el seu quadre, el seu bust, dins el despatx oval dels Estats Units, fantàstic, a la Casa Blanca.
Fantàstic, fantàstic. I el seu fill també va seguir l'estela de son pare?
Son pare, el seu fill encara va ser més famós. Té boques de metro, estàtues, és un heroi nacional. Tots dos són herois nacionals, pare i fill. Lucas Menorquí és en Jordi, l'altre
sí,
ja va néixer als
Estats Units. Però bé, el Ferragut, Glasgow, no?
Sí, David Glasgow Ferragut és el fill, i Jordi Ferragut Mesquida és un pare.
Exacte.
Un famós corsari.
Exacte. I anem amb un altre que té cançoneta i tot, en Ricard Rolls.
Sí, en Ricard Rolls, que era besnet de britànics, aquest vivia a Vila Jordi. Vila Jordi jo no el coneixeràs actualment com aquest nom. Seria el que és actualment el poble del Castell.
Sí.
Que antigament es deia Vila Jordi perquè el rei d'Anglaterra era el rei Jordi.
El Jordi, sí.
Aquest home era tan ric, gràcies a les corts, perquè ell va manar... aquest no duia lleus, no. Aquest duia, com el veiem a les pel·lícules, bergantins,
sí, sí.
De 20 canons. Va duen a la Bermuda i després al general Draper. I aquest va tenir tant d'èxit, va abordar tantes naus, va guanyar tant de doblers, que era conegut com el més ric del poble. Encara avui, quan un infant en el castell demana molt i és molt cansat, son pare li diu, què te penses que ets el fill d'en Rols? Com digué, no són tan rics.
Ja, 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 ja. I va, mira, quan, sempre hi ha un per què, i sempre hem de mirar la història per entendre per què dèiem les coses en el present. I un altre, en Jordi Feliu, qui era?
En Jordi Feliu és molt interessant perquè aquest va atracar a territori enemic. I com que va desaparèixer, va sortir una glosa en nom seu.
Sí.
I te la llig. El patró, Jordi Feliu, va sortir per anar en corts i va ser tan venturós que ho podrà contar si es viu. Aquest home resulta que va atracar a la platja de Sant Llorenç, a França.
Sí.
I se va alçar un cap de fibló i a hora de fugir no va poder fugir. Ell havia capturat totes les naus que hi havia amarrades a la platja i a l'hora de fugir se va alçar el vendaval i va quedar a terra. Se va refugiar a una cova i va ser atacat pels francesos. I amb l'atac a un li van atrevessar el coll amb una baioneta i el van deixar mort allà. I en Jordi Feliu va acabar dins la presó. Per això tothom a Ciutadella no sabia on era el Jordi Feliu, es pensant que no podria tornar. Anys després va poder aconseguir tornar i, curiosament, se va donar una anècdota que en el port de Ciutadella, així com baixava, es va trobar el mariner que van deixar mort allà a la cova,
sí.
Amb un tall en el coll. Resulta ser que no era mort, era viu. I un pagès de per allà el va curar i un dia pescant ell a la costa va veure que passava un corsari menorquí, el Valerós, es va posar a nedar, els va pujar a bord i va poder tornar a Ciutadella.
Fantàstic. Quines històries mos conta Marc Pellicer Benejam, autor de Los Corsarios de Menorca al servicio de la Gran Bretanya, que tindrà nova edició, no? Quan la tindrem a l'abast? Que ja en tenc ganes.
En teoria vull que sigui per Nadal.
Molt bé.
Però si no pogués ser... seria per Sant Jordi.
També va bé, molt bé, molt bé. Idò, hi estarem...
Ara seria assenyalat.
Efectivament, hi estarem molt pendents. Marc Pellicer, Benejam, és un plaer xerrar amb tu. Avui atracar, mos ha dit en aquestes històries dels corsaris menorquins. Gràcies.
Gràcies a tu.
Ràdios, coneixement.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Casa Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sant Pas, Marta.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A Ivetres Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a Ivetres Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Acércate más y más y más, pero mucho más y bésame así.
Acércate más, que canta Nat King Cole. La ràdio ens apropa a vosaltres, mos atraca, que solem dir. I avui això està possible gràcies a na Marga Cifra i a Andrea Sánchez en el control tècnic. Atracar és una paraula polisèmica que mos serveix per parlar de robatoris, per parlar de vaixells, i avui hem pujat a la mà, hem pujat en el vaixell dels pràctics d'esport de Palma, i també serveix per xerrar de fartar-se de menjar. I aquesta excepció ara la descobrireu amb el nostre convidat que ens ajudarà a baixar la barrera del programa. Un home capaç de menjar-se més de 3 quilos de menjuca en un sol banquet. No limiteu, deixeu-vos sempre en mans de professionals.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Manuel Rodríguez Correa, benvingut a Ivetres Ràdio, bienvenido, ¿cómo estás?
Aquí estamos, esperando a ver que me preguntitas me tienen preparada.
Mira, pues hay una que hacemos a todas las personas que nos ayudan a bajar la barrera del programa, que es decir qué piensa, preguntarle qué piensa cuando le nombramos la palabra polisémica, que es atracar. Si a ti te digo atracar, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Lo primero que se me viene a la cabeza es a lo que me dedico en redes, sobre todo, porque básicamente mi contenido se dedica a pegarme atracones, como quien dice, ¿sabes? Entonces, pues, es muy similar a la palabra, ¿no?
Efectivament. És que justament atracar, entre altres excepcions, té aquesta, que és afartar-se, menjar molt, menjar molt, menjar molt, comer mucho, que és el que fa en Manu en el seu compte d'Instagram, que se diu Manu Food Hunter. Aquí el podeu trobar dándote unos buenos atracones, Manu. I creo que, bueno, iremos por partes, porque tú eres ingeniero aeronáutico, eres canario, trabajas en Madrid... estás trabajando en el desarrollo, en el diseño de simuladores de aviación para pilotos y un día dices, oye, esto de comer a lo mejor se me da hasta bien, ¿no? Y luego mostrarlo. ¿Cómo te pones a hacer estos contenidos en redes?
Bueno, básicamente yo empecé sacando restaurantes normal, porque yo solía ir a comer mucho con mi abuela los domingos y me dio por sacar fotos a lo que comíamos y todo el rollo, y de ahí empezó mi cuenta. Más adelante, mientras estaba estudiando todavía, descubrí gente que hacía retos de comida y todo eso por redes y, no sé, me gustó. Probé un día un reto en Canarias, lo conseguí, y de ahí fui buscando más, lo fui consiguiendo, me junté con un compañero que solía grabar conmigo y a partir de ahí empezó todo. Ya fui mejorando los retos y todo eso hasta donde estoy ahora.
Abuela contra comedor profesional, parte 2. ¿Es alguien capaz de acabarse la comida que le ponga a su abuela? Quédate para comprobar si puedo con todo.
¿Así va bien o le pongo
sí,
más cantidad?
Sí, sí, mi niña, pongo un poquito más.
¿Un poquito más? Venga, ¿le pongo otra pechuguita?
Exactamente.
Venga.
De aquí no salgo vivo.
Me encanta lo de la abuela, que también la sacas en redes, porque cualquiera se acaba eso, una buena comida de domingo de la abuela, ¿eh?
Claro, es que eso es lo bueno, en plan comedor profesional, pero eso es la comida de la abuela. Como nadie se la puede terminar, la comida, pues a ver si yo puedo.
Efectivamente. I en Manu pot i se prepara per menjar i per superar aquests reptes de menjar. El reto más grande que hoy, porque todavía podemos hablar de pasado mañana, pero aún no. El que hoy has superado, Manu, ¿cuál es?
El de las croquetas, sin duda.
El de las croquetas, ¿cuántas te zampaste?
200.
¿Puede una persona comerse 200 croquetas y vivir aún para contarlo? Quédate para comprobarlo.
¿De qué eran? ¿O no te das cuenta cuando te las comes?
No, no, sí. Porque cuando ya... A ver, cuando llevas el principio del reto vas muy rápido y ahí sí que a lo mejor no te das cuenta. Pero cuando ya llegas a, yo qué sé, a 120 o así... Bueno, en mi caso, cualquier persona con 20 tiene. Es cuando ya me canso y empiezo a comer más lento y ahí se saborea, ¿va? Tan frías, uh-huh. Pero bueno. Eran 75 de pollo, ¿sí? 75 de rulo de cabra y se olla caramelizado,
¿sí?
Y 50 de Oreo.
Madre mía, 50 de Oreo, o sea que encima dulces ahí haciendo bola en el estómago, ¿no?
Claro, pero es que yo siempre digo, yo soy un chico sano, el postre hay que tomarlo para digerir bien la comida.
Claro, Manu es un tipo sano, com ell diu, perquè l'heu de veure, i a ver, Manu, estás fuerte, estás fit, estás delgadito, tienes cara de estar bien. ¿Cómo se prepara un tipo como tú para darse estos atracones?
Pues mucho trabajo, o sea, esto, la gente se piensa que sin metabolismo y todo este rollo, que sí, tengo un buen metabolismo, pues si no es imposible, pero... Todo esto tiene mucho trabajo detrás. Yo me levanto todos los días muy temprano a correr, 15 kilómetros, luego trabajo andando, porque tengo una cinta ahí, una cinta de andar en casa y una mesa que se levanta para poder programar mientras ando. Voy al gimnasio todos los días mínimo 1.5 horas y todos los días al final en cómputo de pasos doy mínimo 40.000. Uh-huh. Y la media que tengo el mes son unos 47.000 pasos, que eso es casi una maratón al día.
Sí, sí, brutal.
Y eso lo hago todos los días y no me salto ni uno.
Brutal. Tú tienes tu trabajo, y lo hemos dicho al principio, pero luego este podría ser casi casi un segundo trabajo, porque al final es como un estilo de vida casi, ¿no? ¿Y en qué momento decides, ah, o sea, sí que me voy a dedicar, sí que me voy a cuidar? ¿Algún oyente pensará, esto le debe dar pasta?
¿En qué momento? Cuando me empezó a vivir los retos. Hmm. Cuando yo me di cuenta de que ya estaba haciendo retos al nivel de los chicos que yo veía en YouTube, que eran de los mejores de España y todo eso, fue cuando ya me di cuenta de que se me daba bien. Hmm. Plan, de que podía llegar a mucho, uh-huh. ¿Sabes?
Sí, sí.
Y fue cuando ya dije, venga, vamos a intentarlo y a ponernos en serio y a ver si llegamos lejos.
Y te cuidas, y te cuidas. Y imagino sí. Que también acabas ganando premios.
Sí, o sea, ya cada vez hay más concursos por España y todo eso, a medida que vamos mejorando los que estamos haciendo retos. Un ejemplo, claro, el concurso que más premio de España está en Cantabria, ¿mm? Y es de comer sobaos cada pasa de pasiego texto, que son enormes, sí. Y allí quedé segundo y gané 500 euros.
Madre mía.
Y sí. O sea, hay concursos que sí que tienen premio.
Muy bien, muy bien. Y ahora te estás preparando para un concurso que se celebra esta semana, cuéntanos.
No un concurso, sí, es un reto. O sea,
un reto, perdón.
Es
sí.
El reto, el más grande de España, porque ¿sí? Esto lo hice yo hace un mes o así, poco más de un mes. Y mi idea no era que fuese tan pesado, pero se le fue de manos. Entonces, pues, no lo conseguí. ¿Mm? Y era un burrito de 1.5 metros sí. Y que pesa 4,7 kilos.
Madre
mía. Entonces me quedó 300 gramos, me quedó un trozo de burrito. Que bueno, con ese trozo de burrito más de uno come, pero bueno.
Ya.
Y lo voy a volver a intentar mañana.
Uh-huh. ¿Va? Bueno, pues muchísima suerte y para poderte comer ese burrito especial XXXL, tu estómago también tiene que estar preparado y tú te vas preparando con ayuno intermitente, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego comiendo determinadas cosas unos días antes. Cuéntanos, por ejemplo, para el reto del burrito, ¿cómo te has preparado?
El reto del burrito, bueno, lo que intento hacer en este tipo de retos, yo cuando son retos de 3 kilos por ahí, ya con lo que llevo ya no me hace falta prepararme. Uh-huh. Yo empiezo a prepararme cuando son así de 4 para arriba. Uh-huh. Y lo que suelo hacer es intentar dilatar el estómago. Uh-huh. Y eso se hace, pues, durante la semana empiezas a meter grandes cantidades de comida, pero que sean saludables. Uh-huh. Con eso me refiero a un kilo de verduras con muchas claras de huevo, bastante fruta, melón y todo esto... pero mucha cantidad, digo medio melón o melón entero, si hace falta, yogures de estos con proteína, y en concreto, lo más importante que siempre digo, que es lo que hago, es 3 días antes del reto dejo de tomar cafeína.
Sí.
Entonces, como yo estoy acostumbrado a tomar cafeína, sí. Mi cuerpo como que se acostumbra otra vez a no tener cafeína.
Uh-huh.
Y el mismo día del reto me tomo una bebida energética. Uh-huh. Y eso hace que el chute de energía sea mucho más, más intenso.
Ya, ya.
Y así voy al reto con bien, bien de energía.
Ya, ya,
porque
ya.
Claro, como voy sin comida, pues estoy fastidiado, pero con eso, eso ayuda.
Y también
el día de antes, la sandía.
La sandía, exacto. ¿Qué haces?
La sandía, me compro una sandía gigantesca, la más grande que había, y si no dos. Y en plan que cuando la corto, intento siempre que sean 5 kilos así. Uh-huh. En esta ocasión, hoy, quiero comerme 6 kilos, a ver si lo consigo. Uh-huh. Y en realidad tengo dos retos, el de la sandía hoy, el de mañana, el de burrito.
Y tanto.
Y la sandía lo que te hace es que te ensancha el estómago un montón, pero te lo vacía con la misma, porque es muy diurética.
Diurético,
¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, el día siguiente tienes el estómago vacío, pero súper ensanchado.
Uh-huh. ¿Y al día siguiente de estos retos, cómo te encuentras? ¿O al cabo de una hora?
No, o sea, el burrito, cuando lo hice, al cabo de una hora está fatal. O sea, fatal, porque es que al final tiene... Si te digo la verdad, que eso es pues, una fuerte y todo el rollo, yo paré el reto porque me dio el pinchazo. Yo siempre lo llamo el pinchazo. Mm. El pinchazo significa que el estómago llega a un punto en que te dice ¡pip! Y tú notas un pinchazo. Mm. Eso significa que está, que como metas algo más, explota.
Ya.
Entonces yo paré ahí, vale. ¿Sabes? Mm. Y claro, eso se te mantiene una hora o dos, hasta que ya se baja un mínimo para que esté bien. ¿Sabes? Entonces, pues, es fastidiado. O sea, cuando son tan grandes, los retos sí que son bastante complicados. Y también lo que siempre digo, para mí, lo peor de los retos es la sed.
Ya.
Porque te estás metiendo grandes cantidades de comida muy salada,
sí.
Pues suele ser comida muy salada, hamburguesas gigantes y cosas de estas, y tu cuerpo cuando terminas eso te pide la misma, o sea, tu cuerpo se funciona con el equilibrio de sal y agua,
sí,
entonces
sí,
si, no,
sí.
Si le metes tanta sal y no le metes agua, chungo,
sí,
¿qué pasa? Que estás lleno hasta arriba y si le metes agua, quieres vomitar, porque no puedes, o sea, no te cabe,
sí.
Y esa sensación de querer beber y no poder es horrorosa.
Oye, Manu, te estoy escuchando y, bueno, no es que se me hinche el estómago, pero tú estás contento con lo que haces, te sientes bien, es algo, pues son retos de verdad, pero personalmente también lo son.
Es una superación personal, o sea, yo siempre lo comparo con el deporte a nivel profesional. O sea, un atleta sufre también, o sea, y mucho. O sea, los entrenamientos que hacen los atletas para llegar a ese punto son chungos. Y cuando están compitiendo esos niveles, al final están llevando su cuerpo unos límites que son bastante complicados. Cuando ellos envejecen, muchos de ellos caminan cojos porque tienen las rodillas fastidiadas y cosas de estas. Al final, todo este tipo de cosas, pues uno lo hace por superación personal y ver hasta dónde puede llegar. Y al final, esto es una cosa que haces temporalmente.
Yeah.
A estas edades, por la que tengo yo, es cuando puedes hacerla. Más adelante ya no, y a lo mejor te arrepientes de no haberlo intentado.
Uh-huh.
Entonces, yo lo veo de esa manera.
Ya, yeah. ¿Cuántos años tienes ahora?
Yo 28.
28. Oye, y siempre hacemos también esta pregunta, creo que tiene mucho sentido hacértela a ti también, ¿qué hace un hombre como Manu Rodríguez antes de irse a dormir?
¿Antes de irme a dormir?
¿Mm?
Pues últimamente editar vídeos.
Ah.
Porque ya no me queda otra.
Pensaba que me dirías beberme un vasito de agua, no, o sea, currar.
Ah, bueno, sí, yo soy muy de tomarme el vaso de leche con cacao puro, que estoy a dieta.
Muy bien, muy bien. Y oye, recomiéndanos una canción y ya iremos bajando la barrera del programa.
Sí, a mí me gusta mucho un grupo que se llama Nefex, que es un grupo así que hace canciones muy de estilo para que se suben en vídeos y todo eso, sin copyright, está muy guay, me gusta un montón. Y una de mis favoritas se llama Crown, que es Corona.
Genial.
En inglés.
Entonces, con esta terminaremos. Manu Food Hunter, muchísimas gracias, muchísimas gracias y mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Yeah. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. To go off. Speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then want some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting with dance. Forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control, and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold.
my stock rocks, it's gone. Hey, knock, knock, she home. It's shit, talk to close. I ain't stopping though. It's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough. No, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking on.
So let me break, break, break it all down for you.
I ain't never giving up, I ain't never giving up.
You know I'm taking that crown from you.
I ain't worried about your pain.
So let me break, break, break it all down for you.
I ain't never giving up, I ain't never giving up.
You know I'm taking that crown from you.
I ain't worried about your pain. Need to make friends.
Yeah. I ain't never slowing down. Keep on going till I'm back. Now I'm never slowing down, cause we're blowing up now. Slowing down, keep on going till I'm down. Slowing down,
I carve words like a weapon, attack with no questions in my own section, and they still disconnected cause their mind's been infected and they're filled with objection, too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies. I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Yeah, don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing.
They tell me all the same, told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain. Yeah. So let me break, break, break it all down for you.
I ain't never giving up, I ain't never giving up.
You know I'm taking that crown from you.
I ain't worried about your pain.
So let me break, break, break it all down for you.
I ain't never giving up, I ain't never giving up.
You know I'm taking that crown from you.
I ain't worried about your pain.
So let me break, break, break it all down for you.
I ain't never giving up, I ain't never giving up.
You know I'm taking that crown from you.
I ain't worried about your pain.
So let me break, break, break it all down for you.
I ain't never giving up, I ain't never giving up.
You know I'm taking that crown from you.
I ain't worried about your pain, I need to make friends.